Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esportscope. Us saludem en aquest nou horari que estrenem avui. Mentre duri el Mundial, us acompanyarem entre 8:15 i les 8 del vespre, de 3 a 4, que és el nostre horari habitual, especial Mundial, amb Paco González. Comencem el programa d'avui, un programa que porta per títol Rakitic, qüestió d'hores. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, tu com estàs? Bona tarda.
Molt bé, home, el Cito Ramírez està al control de sol, Helena Condis a la producció, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the fucking shit!
Top 3.
El diumenge vinent, primer assalt de l'última eliminatòria d'ascens de segona B a segona. A les 12, Leganés, l'Hospitalet, i a les 7 de la tarda, Nàstic de Tarragona.
Top 2.
L'ensurt del dia l'ha donat Luis Enrique Martínez, el tècnic del Barça, operat d'urgència d'una apendicitis aguda. En els propers dies, tot ha anat bé, rebrà l'alta mèdica.
Top número 1.
Sembla, com deies, que és qüestió d'hores que Rakitic sigui del Barça. S'ha acabat una reunió de Zubifaus amb representants del conjunt andalús per tancar una operació en la qual entrarà cedit Denis Suárez, però el Sevilla vol Halilovic.
Entrevistes a Esportscope.
Avui anirem fins a Llagostera per parlar amb Pitu, que amb un golaç des de més enllà del mig del camp va sentenciar el passi a la tercera eliminatòria de sense segona. A més, anirem també fins a la concentració de Xile per escoltar a un company de selecció d'Alexis i Claudio Bravo, Marcelo Delgado.
El debat a Esportscope.
Avui ens prendrem un bracafé amb el gran Poli Rincón.
La pregunta a Esportscope.
Pregunta a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter. Us venim preguntant des de primera hora per quin dels noms que sonen per reforçar el Barça us il·lusiona més. Hi ha una mica de tot, però atenció. El Marc Campoy aposta per Claudio Bravo. La Sònia Leal diu Bravo, Royce i Rakitic. I el Gilbert Arnau, entre d'altres, vol Rakitic i Royce. I el pobre Marquinhos Ballori, qui vol el pobre Marquinhos?
No apareix el
no
seu
apareix,
nom,
no apareix. Tu,
la gent.
Tu el que vols és arrencar, no?
Sí, ja vull arrencar.
Tot teu, Ballori.
Gràcies, Albert. 32 minuts passen de les 7 de la tarda. Ens hem d'acostumar a aquesta nova hora. La pilota ja roda Esportscope.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es. Será para siempre.
Javier Mascherano ha ampliat aquest cap de setmana el seu lligam amb el Barça fins al juny del 2018. L'argentí ha estat un exemple de lluita i compromís en una temporada dura per l'equip. Impecable la seva actitud dins i fora del camp, on les seves reflexions i el seu esperit d'autocrítica l'han elevat a la figura de capità sense braçalet. Però si ens cenyim a l'anàlisi estrictament futbolístic, el rendiment de Mascherano genera dubtes, les mateixes que ell ha tingut per renovar. No ha estat aquesta, ni molt menys, la seva millor temporada. I si Luis Enrique pensa en ell com a pivot, ens toca arronsar el nas. Ja es va comprovar en la seva primera etapa aquí que aquest paper li venia gran.
Joan Ballori, Esportscope.
Cope, estàs informat.
De seguida estem amb totes les novetats del Mercato, eh? Sobretot amb Rakitic, que en qüestió d'hores es podria convertir en nou jugador del Barcelona. Però abans, Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
L'ensurt del dia que l'ha protagonitzat Luis Enrique, operat d'urgència aquest matí.
Sí, aquest migdia, una apendicitis aguda. Segons ha informat el club, l'intervenció ha estat satisfactòria i Luis Enrique rebrà l'alta en els propers dies. S'ha notat molèsties molt fortes aquest matí i ha hagut d'anar a la mútua de Terrassa per ser intervingut. El tècnic asturià ha estat treballant tots els dies, des de que va ser presentat fa quasi 3 setmanes, planificant la propera temporada que arrencarà el 14 de juliol pels jugadors no internacionals.
Molt bé, que recuperi ràpid Luis Enrique, molta activitat els últims dies, preparant la propera temporada, pendents del moviment del mercat. Haurà d'interrompre aquesta activitat uns dies, però ben segur que pot estar a la feina en breu. Ara sí, Ivan Rakitic, el nom propi dels últims dies, de les últimes hores. El Barça ha estat durant el dia d'avui negociant a Sevilla la seva incorporació. Estem a Sevilla amb el nostre company de Cope Sevilla, el Víctor Fernández. Víctor, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hace unos minutos que ha terminado esta reunión en el Sánchez Pizjuán entre los representantes del Sevilla y los del Barça, ¿no?
Sí, aproximadamente 5 horas y media, 6 han llegado a mitad de la mañana, han almorzado incluso en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuán, han estado reunidos los emisarios entre los que se encontraba Zubizarreta con el presidente, con el director deportivo, con el director general, y la noticia que podemos adelantar a esta hora de la tarde es que van camino ya de Barcelona los emisarios del Fútbol Club Barcelona, que no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo. Eso sí, las negociaciones no están rotas. Las partes han quedado en seguir hablando en los próximos días, posiblemente mañana pueda haber otro contacto telefónico, pero lo que sí os puedo asegurar es que los emisarios del Barcelona regresan con la sensación de que el Sevilla está dispuesto a apretar. Es verdad que Rakitic queda libre dentro de un año, pero también sabe el Barcelona que Rakitic no se puede permitir el lujo de quedarse un año en la grada. Está muy molesto el presidente Pepe Castro con la actitud del croata, y ojo porque, según me han comentado esta misma tarde, el Sevilla va a pedir alrededor de 20 millones de euros más la cesión de un jugador que todo indica que es Denis.
Per completar, Sílvia, és veritat que durant la jornada d'avui hem vingut informant que Denis Suárez entraria a l'operació.
Fons properes als jugadors confirmen que Denis Suárez entrarà en aquesta operació. La revelació del Barça B aquesta temporada, que va arribar del City l'estiu passat per 1,5 milions i que aquest any per contractar ja havia de ser plantilla del primer equip i anirà un any cedit al Sánchez Pizjuán, una bona operació pel Sevilla, segons la meva opinió, perquè fins i tot millor que Rakitic, Denis.
Bueno, Víctor, pues vamos a estar pendientes en las próximas horas de los nuevos movimientos. Quizá mañana se pueda cerrar el acuerdo, ¿crees? ¿O está complicado?
A ver, el Sevilla va a apretar, Mayor, el Sevilla y Pepe Castro sabe que tiene, acaba de llegar al club, la verdad es que le están saliendo las cosas bastante bien, pero es su primera pretemporada, tiene una operación abierta como es la de Alberto Moreno con el Liverpool, sabe que su gran capitán Iván Rakitic y no se puede presentar ante la afición con una mala operación. Va a apretar y va a apretar bastante, ya te digo que las cantidades que rondan, rondarán los 20 millones de euros lo que está pidiendo el Sevilla, más posibles pluses, y después algunas condiciones especiales con la cesión de esta joven perla de la cantera del Fútbol Club Barcelona. Yo creo que el fichaje y el traspaso, que las partes están condenadas a entenderse, pero me da la sensación de que el Sevilla va a apretar hasta donde pueda apretar.
Bueno, pues seguimos pendientes. Víctor Fernández, gracias,
Hasta luego.
Més nom, Sílvia, Claudio Bravo. L'operació també està a prop de tancar-se. Estem pendents també del que diu, el que pot dir en aquesta situació Jonathan Dos Santos. La Reial Societat el vol, però el futbolista no està per la labor.
No, el mexicà en les últimes hores ja li ha dit al club que no vol entrar en aquesta operació, que no vol anar a la Reial Societat. Dos Santos és veritat que està a l'espera de parlar amb Luis Enrique. Sembla que Luis Enrique li dirà que no compta amb ell, però en aquest cas el seu entorn assegura que Dos Santos té altres propostes que el motiven més que la Reial Societat.
Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Has pogut parlar fa uns minutets amb un company de selecció de Claudio Bravo.
Sí, hem parlat amb Marcelo Díaz, l'internacional xilè, des de la concentració de Xile a Belo Horizonte. Ha reconegut a Sportscope que el missatge que va escriure Claudio Bravo fa uns dies parlant del seu futur, molt probablement sí que referia al Barça a Marcelo Díaz. Desitjaria veure el seu porter, Claudio Bravo, vestit de blaugrana, perquè encaixa, diu, al 100% al Barça i espera que es concreti el seu fitxatge.
La verdad que acá no se habla del tema, pero sí, Claudio es un excelente arquero, que personalmente pienso que le vendría muy bien al Barça. Es un arquero que juega muy, pero muy bien con los pies y con las manos para guiarlas. Así que esperemos que por el bien pueda concretarse una llegada al Barcelona.
Per tant, un Marcelo Díaz que avala l'arribada de Claudio Bravo al Barça, i també ha parlat d'Alexis, el seu company, el seu altre company, que avui ja ha entrenat amb normalitat, i diu Marcelo que espera que continuï el millor club del món al Barça. Per tant, que es trobi la temporada que ve amb Claudio Bravo.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Un altre home que interessa al Barça, Sílvia, Marco Reus, el gran futbolista lesionat, expert al Mundial del Borussia Dortmund. És una altra operació molt complicada perquè el Borussia no vol vendre.
Sí, avui mateix el director esportiu del Borussia, Michael Zorc, ha dit que no vendran el davanter alemany i que no tenen constància de cap oferta del Barça. Recordem que Reus té contracte fins al 2017 i seria un cas similar al de Lewandowski. La temporada passada el Borussia es va negar a traspassar-lo al Bayern i aquest estiu l'han perdut sense guanyar diners. O sigui, han perdut 30 milions d'euros i no han deixat marxar Lewandowski. De moment, la postura del Borussia Dortmund és aquesta. Segons l'Esport, el Barça ja té un acord amb el jugador i estaria disposat a fer una oferta de 35 milions d'euros per Marco Reus, però el Borussia no vol vendre. Això sí, segons informa la premsa alemanya, Reus té una clàusula d'escapament de 35 milions d'euros, però que seria pel pròxim estiu, no per aquest.
I un últim nom propi de Mercato, Espinosa, el jugador del filial que pot acabar al València.
Sí, semblava que tenia opcions d'anar al Villarreal i a l'Oporto, però ara està negociant la seva incorporació amb el València. Sembla que el projecte de Peter Lim el convenç i ho té pràcticament decidit. Marxarà, recordem, gratis perquè acaba de contractar.
Tanquem el Mercato. Un últim apunt en blaugrana que té a veure amb els tribunals. S'ha ajornat la declaració de Rossell i del Barça pel cas Neymar.
Sí, havia de ser aquest divendres 13 de juny, però finalment es produirà el 22 de juliol. El canvi es produeix per un problema d'agenda de l'advocat de Rossell, que té un judici a l'Audiència Provincial de Madrid per aquestes dates. Rossell declararà a les 10 del matí. A les 11:30 ho farà el representant legal del club. En principi serà el director general Antoni Rosic. I a les 12 el perit de Deloitte, que va auditar els comptes del club.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Anem a Brasil.
Esports Cope, el Mundial de Brasil. Des de Cope Cabana ens porta a l'última hora Manol Oliveros.
Vint minuts i les 8 del vespre. Saludem al Manol Oliveros en directe des de l'IBC de Rio de Janeiro. Oli, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda des de la redacció de l'estudi Cope Cabana, Joan.
Ja està això en marxa, Oli. Ja tenim en marxa tots els especials sobre el Mundial, eh?
Sí, exactament. De 3 a 4 de la tarda amb Paco González. Per això aquest espai Esports Cope està hores d'ara aquí, a 8:15 del vespre. Després, a 9:15 del vespre, hora de Barcelona, Manolo Lama, i el partit a les 12 amb Joseba Larrañaga. Ahir va arribar a Espanya, a Curitiba. Avui entrenen a partir de les 9 de la nit i avui també arriba l'Argentina de Leo Messi o també la selecció de França. Mica en mica estan arribats tots aquí a Brasil per començar aquest Mundial. Avui, per exemple, l'equip anfitrió, l'equip de Brasil, ha entrenat en doble sessió, primer al matí, després a mig matí, i ara fa una estona ha acabat una roda de premsa de Dani Alves, on ha contestat Tolić, el davanter de Croàcia, que havia dit que la defensa de Brasil, per exemple, té molts forats, i Alves en reconeix això, però també ha dit que tingui cura Olić i la selecció de Croàcia, perquè hi són allà, Salvador de Bahia, ell és d'allà, on està la selecció de Croàcia fent la concentració, i també ha dit que ha convidat Zlatan Ibrahimovic perquè vingui a seguir a Brasil, perquè no pot estar amb la seva selecció a Suècia. Són vells amics de quan va estar Ibrahimovic al Futbol Club Barcelona, i naturalment ha parlat del seu company Neymar, que marca la diferència, encara que la selecció és un equip.
Aquestes són les novetats des de Rio de Janeiro, del primer rival d'Espanya. Sabem alguna cosa, Oli, de la selecció d'Holanda?
Sí, Holanda està aquí al costat, està a Copa Cabana, és el primer rival d'Espanya, com dius, i ha entrenat avui a porta tancada a partir de 3:15 de la tarda a l'estadi José Bastos Padilla. Demà estaran precisament entrenant ja en Porto Verde i també amb roda de premsa, i seguirem naturalment les incidències del rival de la selecció espanyola.
Molt bé, Oli, des de Brasil, moltes gràcies per la informació. Anirem parlant cada dia, amb les novetats des d'allà.
Fins ara, gràcies.
We can soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening, expand your soul with love on the weekend, 'cause love is all I got. So, we can soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening, expand your soul with love. Per gentilesa de Bracafè, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafè, el millor cafè. També entra bé un Bracafè al vespre. Saludem al Poli Rincón. Poli, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por supuesto, mi Bracafé. Vamos, no tengan ninguna duda, mi cappuccino auténtico y genuino.
Claro, es que un cappuccino entra bien entre 3 y 4 de la tarde, y ahora a las 8 menos cuarto también entra suave, ¿eh?
Fantástico, ya te prepara para lo que venga esta noche, sin problema.
Bueno, oye, el Barça está a punto de cerrar a Rakitic, por proximidad. Tú que lo ves jugar mucho ahí en Sevilla, ¿te parece un buen fichaje o qué? Sí, ¿no?
Muy buen futbolista, muy buen futbolista, la verdad. Lo que no sé dónde va a jugar, pero de momento acertáis en todos, tiene experiencia en España. Lleva ya jugando en el Sevilla 2 años, yo creo que es un futbolista que evidentemente le puede venir muy bien al Barcelona. Lo que no sé, como te he dicho antes, es en qué posición, porque bueno, en el Sevilla él tiene dos roles diferentes y a partir de ahí, pues bueno, se puede adaptar a las, digamos, características del Sevilla. En el Barcelona, pues no lo sé, si le querrán para jugar en el centro del campo, depende de que juegue en el centro del campo, si le enganche o digamos en la línea de tres cuartos, pero ahí tiene muchos futbolistas el Barça, no lo sé. Es magnífico futbolista, pero no lo veo.
Bueno, yo lo veo jugando o en el sitio de Xavi o en el sitio de Iniesta, yo lo veo ahí. Por delante del pivote.
¿Y qué quitas, a Iniesta o a Xavi?
Bueno, habrá que competir y generar competencia, ¿no? Que ha faltado un poquito este año.
En eso te doy la razón. Además, tú sabes que la Liga es muy larga, la Liga de Campeones es muy larga, las competiciones son todas muy largas, el año es muy largo y más el año que viene. Y evidentemente te va a hacer falta gente de la calidad con la que tiene Rakitic. Yo te digo que ahí acertáis seguro, no tengo ninguna duda. Ahora, como tú bien dices, ¿dónde le pones? Pues eso ya, yo creo que el entrenador en este caso será el que mejor lo vea, el que mejor piense y tenga pensado cómo quiere jugar. y yo creo que si ha decidido que quiere fichar a Rakitic es porque estoy convencido que entra dentro de sus planes y tácticamente seguro, no tengo ninguna duda.
Uh-huh. Bueno, oye, esto empieza ya, ¿eh? Tenemos el Mundial encima.
Sí.
¿Qué sensaciones tienes con la selección?
Muy buenas. Después de verlas el otro día, yo te voy a decir una cosa. Yo he visto jugar a Brasil, he visto a Holanda, he visto a Alemania, he visto a Bélgica el otro día contra Túnez. Uh-huh. Y la verdad que te digo una cosa, no veo una gran diferencia. Es más, yo creo que España ha llegado el otro día al partido que jugaron bastante bien físicamente, rápido, es el equipo rápido. Costa nos ha resentido, Juanfran nos ha resentido, vi muy bien a Iniesta, vi muy bien a Cés, vi muy bien a Xavi cuando salió. La verdad que, bueno, hay que ver cómo está Piqué ahora cuando se ponga bien. Yo me imagino que estará perfecto para el partido del próximo día. Y los demás, pues yo creo bastante bien. Jordi Alba muy bien. Yo, de verdad que vi al equipo bastante fresco y bastante rápido. Me sorprendió el ritmo que jugaron y lo dije varias veces durante el partido. Uh-huh. Tú sabes que cuando empieza la competición es diferente, ¿no? Y Holanda, pues nos va a plantear un partido con la calidad que tiene.
Hay que empezar bien, diferente. Poli, que el primer partido puede ser un poquito el partido del miedo, ¿no? Hay que empezar bien ahí, sí, para ir más tranquilos con Chile.
Bueno, pues te voy a decir una cosa, te va a dar alegría. Cuando ganamos el Mundial perdimos con Suiza el primer partido.
Eso sí. Peor no nos va a salir el primer día.
Exactamente. Yo en ese momento dije que para mí España en ese momento era campeón del mundo. Ah. Pues yo tengo una teoría. Luego se puede cumplir o no se puede cumplir. Es muy difícil que haya un campeón que no tenga ningún tropiezo. Me refiero a que puede ser un empate, puede ser un partido perdido al principio, porque es lógico. Pero que haya uno que gane todos los partidos, yo eso no lo veo, más en este Mundial, te lo digo sinceramente. El otro día vi jugar Brasil, el mejorcito entre comillas fue Neymar, sí. Tampoco hice nada, les abucheó la gente, y te digo una cosa, o mejoran mucho, bueno, juegan en casa, juegan en Brasil y eso les puede ayudar, pero no vi una gran selección, te lo digo sinceramente.
Bueno, vamos a ver qué pasa, el jueves arranca el Mundial y el viernes el debut de España. Poli Rincón, muchas gracias, y
muchas gracias,
iremos hablando,
y con nuestro Bracafé, que sí, no tengas duda,
que no falte.
Está claro.
Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo muy fuerte, adiós, chao, hasta ahora.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Aquest és un missatge pels amics taxistes, que sé que molts de vosaltres aneu al taxi sentint Esports Cope. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit et concedeix un préstec en menys de 48 hores, dit i fet. Sense despeses avançades i signatura davant notari. Si tens llicència de taxi i necessites diners, Barna Crèdit és la solució. Truqueu a Barna Crèdit, aquí va el telèfon 93-487-1324, 93-487-1324, o visita la pàgina web barnacrèdit.com. Dotze minuts i les 8 del vespre, això és Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. Parlem de l'Espanyol. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Setmana clau en les renovacions de Víctor Sánchez i de Sergio González.
Deberes para esta semana...
Sergio
García, deberes para esta semana la renovación de estos jugadores que son puntales en el equipo, algo que debería quedar atado para finales de esta semana. El caso de Víctor, el club asume que debe multiplicar su ficha ante la oferta del Villarreal. Con el delantero hay que asegurarle que no se le rebajará los emolumentos, y respecto al portero, la situación sigue un poquito más estancada. Sobre los cedidos, otro tema sobre la mesa de la dirección deportiva, jugadores como Tejera, Cristian Gómez y Cristian Alfonso tienen complicado seguir la próxima temporada, y se espera ver qué ocurre con Thiebi, que regresa tras una cesión al West Bromwich Albion inglés. Si hay una buena oferta, el delantero francés será traspasado, y si no, veremos que su futuro seguramente no estará muy ligado al conjunto blanquiazul. Otro tema, en este caso a nivel de despachos, reunión se espera definitiva para cerrar el patrocinio del estadio.
Gracias, Juan.
¿Quién será?
Més coses, la temporada que ve hi haurà com a mínim 4 equips catalans a segona divisió. El Barça B, que ha acabat tercer, igualant la millor classificació de la història de l'equip. Felicitats a Eusebio i als seus futbolistes. El Sabadell, que s'ha quedat a les portes de la promoció d'ascens, per cert, ha renovat el tècnic, Miquel Olmo, per una temporada més. El Girona, que s'ha salvat a l'última jornada, després de moltes jornades en descens. I atenció, també l'OSPI podria ser equip de segona la propera temporada. Es medirà en l'última ronda el Leganés, l'anada a Butarque, el diumenge que ve a les 12 del migdia, i també poden ser equips de segona o el Nàstic o el Llagostera, que s'enfrontaran entre ells en aquesta última ronda per l'ascens a segona divisió A a partir del proper cap de setmana. El Nàstic que va eliminar el Sestao, i el Llagostera a l'Avilés, 2-0 en perdre el partit d'anada, i ahir 3-0 en una històrica remuntada victòria pel Llagostera. Tenim a Pitu, futbolista del Llagostera, l'autor del tercer gol. Hola, Pitu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, i felicitats, eh?
Bé, moltes gràcies, moltes gràcies.
Està el somni de la segona divisió a tocar, eh, ja?
Doncs sí, la veritat que sí, que ja queda només, queda l'últim pas. Ahir vam fer un pas molt important, que va ser remuntar l'eliminatòria que teníem molt complicada. Mm. I això ens ha donat una injecció de moral molt alta a l'equip. I la veritat doncs, que afrontem ara l'última eliminatòria contra el Nàstic doncs, amb moltes ganes.
Ara et pregunto pel Nàstic, eh? Però abans vull aturar-me en el partit d'ahir. Comença el partit i al minut 14, ja dureta, us poseu 1-0.
Sí, això va ser clau. Si sabíem que l'Avilés vindria a defensar el 2-0, i penso que el mercat en aviat el primer gol doncs, ens va donar molta moral a nosaltres, ell els va fer tirar encara més enrere, els vam començar a generar dubtes, i si al cap de 10 minuts més doncs, fan el 2-0 ja, i doncs tot és perfecte. Uh-huh. A partir d'aquí, amb el 2-0, seguim que havíem d'estar molt forts en defensa, perquè un gol d'ells ens penalitzava molt, i així va ser, vam estar molt bé en defensa, i a la segona part, doncs, el poder marcar doncs, el 3-0, doncs ja va ser clau.
Parem aquí, perquè és veritat que arribeu al descans 2-0 per davant. Imagino que aquí ja veieu que la remuntada és possible i arribem al minut 55 de partit, minut 10 de la segona part. Hi ha una falta al mig del camp a favor vostre, al cercle central, i tu te'n vas cap allà i la tires directa.
Sí, és una falta al mig del camp. La pilota ja està plantada al terra, podia secar quan volgués, i vaig veure que el porter estava parlant amb la seva defensa, o sigui, estava distret i no s'estava fixant amb la pilota, i vaig dir, doncs mira, ara és el moment de provar-ho, i bueno, per sort vaig xutar bé i per sort va entrar.
No, escolta, de sort, res, perquè la gent dirà, bueno, d'aquestes entren una de cada 100, no, escolta, s'ha de tocar bé la pilota, s'ha de col·locar bé de direcció, de força, o sigui que ho has fet perfecte.
Sí, bueno, és una jugada que m'agrada bastant provar, xutar de mig del camp, i més amb el camp nostre, que és un camp petit, encara hi ha més possibilitats. Mm. I ho solo provar forces vegades durant l'any, sí. I ahir per sort vaig tenir el premi de poder marcar.
T'havia sortit alguna vegada abans o no? Aquesta és la primera.
Bueno, normalment se'n solo fer un cada any, o sigui que, i encara que encara no l'havia fet, i ja tocava de fer-lo. L'any passat vaig marcar contra l'Atlètic Balears en partit de Lliga,
sí.
I fa 2 anys, quan estava a l'Hospitalet, també vaig marcar el camp de l'Orihuela, vaig fer un altre mig camp.
Molt bé.
Sí, que més o menys la mitjana era un cada any i ara ja, per sort, ja ha arribat aquest, que ha tardat molt.
Ja has gastat el cartutxo, ara ja no entrarà contra el Nàstic, però en fi, el Nàstic, Pitu, serà un rival dur de pelar, eh?
Sí, duríssim, la veritat que serà duríssim. Estan en un gran moment de forma. Vaig poder veure l'eliminatòria contra el Sestao, que van remuntar, amb remuntada inclosa, i la veritat que tenen grans jugadors, tenen un gran equip, també estan amb molta confiança a ells. I la veritat que serà molt dur, però bé, nosaltres confiem en les nostres possibilitats. Estem també escarmentats del partit del camp de l'Avilés, que van fer un mal partit, i això ja no ens pot tornar a passar allà a Tarragona. I, bueno, treure un bon resultat a Tarragona i després a decidir el nostre camp.
Clar, tenir el partit de tornada a casa sempre és un petit avantatge, no, o què?
Sí, sempre, clar, sempre juga al teu favor, sempre tenir el tornada a casa amb la teva gent, i més amb el nostre camp, que als altres equips se'ls complica molt el nostre camp. Mm. I això és el que intentarem aprofitar, treure un bon resultat allà i poder decidir la eliminatòria de casa nostra.
Molt bé, Pitu, quants anys portes tu al Llagostera?
Aquest és el segon any.
El segon any. Sí. Clar, és que estava mirant, i al Llagostera la temporada 2004-2005, imagino que ho sabràs, estava a segona regional.
Sí que ho sé. La veritat que és espectacular la trajectòria d'aquest equip. La veritat que l'Oriol Gina i l'Isabel hi tenen molt a veure amb això. I la veritat que, bueno, estem ara a un pas més de fer història i ens agradaria molt doncs, que poguéssim aconseguir aquest ascens i jo s'ho mereixen des dels primers que van pujar a regional fins als que estem ara aquí, tots els jugadors que han passat durant aquests anys.
Sí, senyor, fa menys de 10 anys, a segona regional i a 180 minuts de la segona divisió. Veurem què passa amb aquesta eliminatòria tan emocionant contra el Nàstic. Pitu, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
Vale, moltes gràcies.
Doncs aquí al futbol parlem de bàsquet. Albert, ja tenim el Madrid i el Barça, un partit de la final de la CB. El Barça que pot rematar demà la feina al Palau.
Sí, demà primera oportunitat de les 3 de que disposa, recordem, el conjunt blaugrana per sentenciar aquest passi a la gran final de la Lliga Endesa, tot després d'un expedient immaculat en el playoff, qui ho havia de dir, Batllori, a València va guanyar el Barça, va jugar bé, dues victòries en els dos primers partits, l'última amb dos punts de Tomic a dos segons pel final, i ara ens plantegem què farà el Barça demà. Relaxament, respon Víctor Sada.
Teníem ganes de venir aquí al Palau a jugar i jo crec que la relaxació no hi haurà, perquè sabem que València és un equip que està sempre al límit i va al màxim, i no crec que hi hagi relaxació.
L'altre detall és que el partit es juga un quart de nou i que el Palau hauria d'empènyer l'equip. La tònica és que durant tota la temporada s'han vist moltes cadires buides. Víctor Sada.
Han d'estar aquí tots els culers quan guanyes i quan perds. I sobretot quan perds molt malament és quan més has de ser el Barça, no? I caiem molt ràpid amb la crítica negativa i que costa una miqueta perquè tenim una afició que ve a passar-s'ho bé i que li agrada passar-s'ho bé, però bueno.
Demà l'Ampe complirà el partit número 100 a la Lliga Endesa. Recordem el partit del Barça a un quart de nou a les 10. Unicaja Real Madrid, si guanya el conjunt blanc, també serà finalista.
I acabarem parlant d'hoquei herba, la selecció espanyola que s'ha quedat ja sense possibilitats de metall al Mundial de La Haia. Avui ha tancat la primera fase jugant en Malàisia, ha guanyat la selecció espanyola per 5-2. Estem a Holanda, a La Haia, amb el nostre company Jordi Pi. Jordi, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan, com estem?
Molt bé, una victòria que arriba una mica tard, no? Perquè Espanya ha quedat fora de la lluita per les medalles, eh?
Sí, Espanya, l'últim partit de la fase de grups, ha guanyat contra Malàisia, un rival al qual s'havia de guanyar, que era per sota del rànquing, i Espanya amb aquesta victòria quedarà ja quarta de grup. La intenció era quedar entre els dos primers, que haguessin optat, haguessin passat a semifinals, era molt complicat, ja ho vam avisar, era un grup molt difícil, però al final s'està lluitant. El que ara els jugadors el que lamenten és l'empat contra Índia i contra Anglaterra, que guanyant un dels dos partits doncs haguessin estat de Mònic i estar lluitant fins l'última jornada.
Uh-huh. Ara la selecció espanyola que lluitarà per la setena plaça.
Sí, exacte, lluitarà contra la setena plaça el diumenge a les 8 del matí, ens faran matinar, i lluitaran probablement contra Nova Zelanda, que si tot va com hauria d'anar, com es pot preveure, demà confirmaran que són els quarts de l'altre grup, del grup B, llavors s'enfrontaran a les 8 del matí al Kyocera Stadium. No creiem que a aquella hora hi hagi les 15.000 persones omplint l'estadi que hi ha habitualment i a cada dia, però segur que hi haurà molt ambient.
Uh-huh. Fa pocs anys aquesta selecció espanyola d'hoquei herba ens tenia acostumats a grans èxits, ara la selecció ha quedat fora de la lluita per les medalles. Quina és la sensació del paper que s'ha fet en aquest Mundial que hi ha a l'expedició, Jordi?
Doncs l'expedició, al principi els primers partits havia una mala sensació perquè a Anglaterra se li acaba empatant. Clar que Espanya ha començat el Mundial sent desena d'una cosa que és el rànquing mundial. Anglaterra era quarta, se'ls va empatar un. Si mires només el resultat, veus que, ostres, no és un mal resultat, no? Un empat contra una selecció tan superior a tu en principi, però veient el partit va quedar una mala sensació, perquè sobretot la primera part Espanya hagués pogut perdre de molts gols. Van tenir sort, van acabar empatant. El segon partit van perdre amb Austràlia, a la primera part Austràlia va passar per sobre, Austràlia primera selecció en el rànquing, l'actual campiona del món, però sí que la segona Espanya va plantar més cara, no? I ja es va dir això, hem de millorar de cara a les primeres parts, als principis dels partits, ho comentàvem amb el seleccionador, amb el Salva Indurain, i llavors contra Bèlgica va passar, contra Índia després, es va empatar, es va fer una molt bona primera part, a la segona ens van empatar, va acabar amb empat a un partit que s'hauria d'haver guanyat, a l'empatar contra Índia ja vam quedar pràcticament fora de les medalles, no? Era, calia un miracle, calia sobretot guanyar Bèlgica. Bèlgica, la sensació de revelació dels últims anys, ha fet un progrés increïble, gràcies sobretot a que té molts diners, té molts recursos, i vaja, contra Bèlgica una primera part nefasta va condemnar Espanya, que va acabar perdent 5-2, i avui 5-2 és com s'ha guanyat a Malàisia, l'última selecció del grup.
Molt bé, doncs a veure en quina posició final queda la selecció espanyola fora de la lluita per les medalles. Jordi Pi, des de La Haia, gràcies, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres, adéu-siau.
Queden 30 segons, Albert, que tenim l'última hora.
Demà comença la superfinal de la Lliga Mundial de Waterpolo Femení a la Xina. Avui ha donat la convocatòria, 13 jugadores, al seleccionador Mikio, que continua la base de jugadores del Club Natació Sabadell, 6 convocades.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Gràcies al Cito Ramírez, al control de so, a l'Helena Condis, a la producció. D'aquí a mitja hora, més esports a la COPE. Deportes COPE, especial mundial, amb Manolo Lama, des de Rio de Janeiro.